ahí está, ahí hay un firme, ahí está, aún con la mano tendida hacia lo que es suyo, hacia la tierra, a lo que le ha traído aquí, a lo que le une con su mundo, con su historia, con su pasado, con su futuro, con sus hijos, con todo lo nuestro, el modo lunar hecho por los hombres, venido de la tierra, y aún se pierde no en la noche de los tiempos, ni mucho menos, sino en la gran luz de estos tiempos que comienzan ahora.
Era el 20 de juliol de 1969, la matinada del 21 aquí a Catalunya. Ara fa 50 anys de l'arribada de l'home a la Lluna. Aquí va ser, en aquest cas aquí escoltàvem, Jesús Hermida, aleshores corresponsal de Televisió Espanyola als Estats Units, qui explicava als espectadors un dels esdeveniments més importants del segle XX. Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda. Els astronautes Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins van ser els pioners aconseguint aterrar la nau Eagle al mar de la tranquil·litat del satèl·lit de la Terra. Armstrong va ser el primer a trepitjar la Lluna i una de les seves frases amb els peus a la Lluna és història.
It's one small step for man.
És un pas petit per l'home, és un gran pas gegant per la humanitat. 600 milions de persones calculen que van veure el món en directe a l'èxit de la missió de l'Apollo 11 de la NASA, que situava els Estats Units al capdavant de la cursa espacial, superant Rússia i en plena Guerra Freda.
Bé, què va suposar aquell moment? Fita històrica o acte de propaganda? Per què ningú més ha trepitjat la Lluna en els últims 47 anys? Tornar-hi és més a prop que mai, ara que fa 50 anys que s'hi va posar el peu per primera vegada. Avui en volem parlar amb l'enginyer aeroespacial, físic, professor de la UPC i divulgador científic, el Miquel Sureda. Professor Sureda, bona tarda.
Molt bona tarda.
I benvingut. Bueno, també perquè els 50 anys de l'home a la Lluna serà el tema estrella, en aquest cas, del festival Splashdown, que ara ens ho explicarà el Miquel Sureda, del Cosmos i l'exploració espacial, que es farà divendres, de divendres a diumenge, per primera vegada a Barcelona. I, en fi, i ara el Miquel ens explicarà una mica què és el que s'hi veurà en aquest festival Splashdown.
Sí, és un honor per nosaltres portar l'Splashdown aquí. És un festival que ja s'ha fet en tres ocasions anteriors a Gijón i aquest és el primer any que el fem a Barcelona. I bàsicament és per tots aquells que estiguin interessats en l'espai, en coses com això, com l'Apollo 11, en forats negres, en exploració. Hi haurà de tot. Hi haurà una mica de xerrades, hi haurà música, hi haurà cinema, hi haurà també monòlegs d'aquests tipus Club de la Comèdia científics, tallers...
Potser hi podria anar vostè, senyor Marcelí, a presentar... L'home no va arribar a la Lluna.
Exacte, que és un gran...
Segur que seria...
No l'estic preparant, eh? Estic
segur que seria de molt... En fi, generaria molt d'interès.
I de fons, allò... filmant o posant la pel·lícula Capricornio 1, que és on t'expliquen la veritat, però fan veure que és Marte. Però allà s'explica la veritat. No hi van anar.
Bé, abans que res, anem a recordar, Miriam, com va ser aquell moment, perquè potser molta gent no ho sap, i es pot dir...
Sí.
Si més no, ho hem anat veient per diferents pel·lícules, fins i tot aquesta última, en fi, gran producció que ha estat First Man, que la cosa va anar justeta, justeta.
Sí, pendent d'un fil. Això, si més no, és el que es pot deduir una mica després de saber que, atenció, van sonar dues alarmes a bord, la nau es va pilotar a mà, dos avisos de poc combustible van arribar, un astronauta no podia sortir de la nau, i la sorpresa final, el primer que va tocar la Lluna no va ser Armstrong. Anem a pams, això és el que va viure un dels homes que va fer possible la missió, i no parlo dels astronautes, no he pogut parlar amb ells, desgraciadament, sinó he parlat amb Carlos Gómez Pintado. Ell va ser un dels enginyers que treballava a una de les tres estacions de seguiment que la NASA va col·locar al món per aquesta missió Apollo, una a Califòrnia, una altra a Austràlia, i una tercera a Fresnedillas de Oliva i Robledo de Chavela, que estan a Madrid, pobles que vivien de la ramaderia i que no arribaven a 1.000 habitants. Imagineu-vos l'impacte, doncs, de col·locar aquestes bases allà. El seu paper, important, que les comunicacions entre els astronautes i la NASA no fallessin mai.
Nosotros teníamos que asegurarnos de que las comunicaciones entre la nave y Houston eran perfectas, o lo más perfectas posible. Es decir, que no había sonido, de que no se perdía el sonido, de que la señal era lo más clara posible, lo más limpia posible, y eso implicaba estar atento al receptor, de que lo que mandábamos a la nave era perfecto y había que estar atento al transmisor, a la frecuencia que se transmitía, a la potencia que se transmitía, y que la sensación esa de estar participando en ese hecho histórico se quedaba un poco en segundo plano. Lo importante era que había que mantener esas comunicaciones para que aquello llegara a buen fin. Es un momento en donde la adrenalina inunda tu cuerpo, no pasa nada, no tienes ganas de comer, no tienes sueño, porque si las comunicaciones de audio se interrumpían por el motivo que fuera, había que abortar la misión.
Imagina't la importància. O sigui, era una base repetidora del senyal. I si aquell senyal fallava tot. De fet, Armstrong va arribar a dir que sense les comunicacions vitals entre l'Apolo 11 i l'estació de Madrid, l'aterratge a la Lluna hauria estat impossible. I és que per com estava situada la Terra, tot el que deien els astronautes arribava abans a Madrid que a Houston, el so de les comunicacions. El viatge d'anada, com va anar? Doncs no va donar grans titulars a la sala de control. Diu que van ser els primers dos dies sense problemes, fins que a 100 quilòmetres de la superfície de la Lluna, Armstrong i Aldrin se separen de la nau i comencen el descens amb el mòdul Eagle. I pam, es dispara una primera alarma, codi 1202.
Cuando surgen esas alarmas y le empiezan a decir que bueno, que el ordenador de a bordo recibe más información de la que puede procesar en tiempo real y que algunas cositas se atrasan un poco, pero vaya, no quisieron darle demasiada importancia. Pues él dijo, vale, creo recordar que solo dijo copy.
Doncs copy i endavant, i a punt d'arribar a la superfície, salta una segona alarma, codi 1201. Això volia dir que anaven massa ràpid i es passaven del lloc d'aterratge pactat.
Que esta ya era un poquito más seria, porque esta lo que implicaba era que algunas de las cosas que tenía que hacer el ordenador ya no le daba tiempo a hacerlas. Y ahí ya la misión estaba, la misión en cuanto a aterrizar, no la vida de ellos, pero la misión en cuanto a aterrizar ya estaba peligrando.
El protocol indicava que davant de qualsevol dubte Armstrong havia d'activar un botó que tenia al costat del genoll esquerre i sortir rebotat cap amunt per tornar amb Collins i cap a la Terra. Armstrong, però, decideix continuar baixant. Decisió encertada, segons Gómez Pintado.
Si yo hubiera estado en su lugar, hubiera hecho exactamente lo mismo. Y yo creo que mucha gente hubiera hecho exactamente lo mismo. O sea, imagínate por un momento que estás, que has hecho dos años de entrenamiento, un viaje de 400.000 kilómetros, estás bajando hacia la superficie de la Luna y que a 10 metros del suelo aprietas el botón de abort, te largas y te unes con el Columbia y vuelves a la Tierra. La historia te va a conocer como el pringao que cuando estaba a 10 metros de la superficie no se atrevió a seguir y volvió a la Tierra. En ese caso hay que seguir. Y bueno, me puedo estrellar y puedo matarme. Pero incluso si eso sucede, ¿qué va a decir la historia de mí? Pues que he sido un gran héroe que en aras del desarrollo del conocimiento y de la exploración de la humanidad, he dado mi vida por ello.
Sí, sí. És més, s'atreveix a dir que sense Neil Armstrong la missió hauria fracassat.
Siempre tuvieron suerte, no cabe duda. Y luego además yo creo que escogieron al hombre ideal para comandar esa misión, que era Neil Armstrong. Le he definido siempre como un gafe con suerte. Y lo de un gafe con suerte va porque a él le ocurrían siempre las cosas más desastrosas, pero luego era capaz de solventar los problemas de una manera que casi ningún otro hubiera podido ser capaz de solventarlos.
I és que va ser Armstrong qui va agafar manualment les regnes de la nau, els comandaments, i va arribar després un nou avís de Houston.
60 seconds.
Aquí l'avisen que li queda un minut de combustible.
Abans d'aterrar.
Armstrong buscava on fer-ho, veia roques, descarta aterrar fins i tot al lateral d'un cràter per si la nau doncs volcava. El tornen avisat, queden 30 segons, cap resposta, i de cop veu una zona clara, el mar de la tranquil·litat a la Lluna. A terra, quan quedaven només 17 segons de combustible.
Com... li pregunto al professor Sureda, hem de dir que els astronautes tenien memoritzada la zona on havien d'aterrar gràcies a fotografies d'anteriors Apolos. Clar, en aquest cas, bueno, tenim memoritzada més o menys la zona, però podríem dir que Armstrong s'hi va tirar, no? O sigui, que es va arriscar a un lloc que no tenien controlat.
Sí, el que passa, de fet, és una de les moltes coses que va succeir, que en aquí el Carlos no ha explicat, és que just quan, abans de començar el descens del mòdul lunar, just quan es separa el mòdul lunar del mòdul que es queda, diguem, orbitant al voltant de la Lluna amb el pobre Michael Collins, que en aquell moment va dir que era l'home més solitari de l'univers, doncs just quan es separa hi ha una mica d'aire entre la junta i aleshores la nau surt disparada molt més fort del que s'esperaven. I això, que en realitat no és gaire greu, fa que perdin uns segons, potser un minut, per tornar a on estaven, i aleshores tot es desquadra una mica, de manera que efectivament ells tenien cartografiada una zona bastant àmplia i es sabien els cràters, els havien posat noms, se'ls sabien de memòria. El problema és que quan realment comencen el descens i arriben a la zona on han d'aterrar, ja no estan allà, estan diversos quilòmetres més enllà. Van llargs, que es diu, o sigui...
Van molt passats.
Més, van passadíssims, com en el cas dels avions quan estan aterrant. Què passa? Que aleshores... se l'han de jugar, és com zona nova, a més va ser una zona bastant complicada perquè hi havia molta roca, i això és el que succeeix.
I que es quedés Collins, diguéssim, a la nau, no? A l'Apolo, no? Podríem dir
sí, es deia Columbia.
Columbia.
Nau, sí.
El Columbia, bueno, el que seria...
La que es queda dalt.
Sí, i que l'Aldrin i l'Armstrong baixessin, això que va anar a sorteig, o com es va decidir?
No, això depèn de...
Sí, qui baixa, rang. Qui no baixa, el rang.
Al final cada un tenia una funció, perquè ens entenguem, l'Armstrong era el comandant, diguem, de la missió, i aleshores cada un dels altres dos, un era el pilot del mòdul que baixava, que és l'Eagle, i l'altre era el pilot del que es quedava dalt, que era el Columbia. Per tant, sempre dels tres que anaven, un s'havia de quedar dalt, i suposo que hi ha una foto molt icònica que està sortint tots aquests dies, que estan els tres amb els cascos, un al costat de l'altre, i està el Michael Collins a darrere, i es veu clarament, si ho busqueu per Google, es veu clarament els dos astronautes que van baixar a la Lluna somrient, encantats, i el Michael Collins amb una cara de sèrio i de pomes agres, no? I és real, o sigui, és... jo m'hagués fet molta ràbia, la veritat.
Però anem al moment de l'aterratge, perquè després hem de explicar què va passar dins la nau, és a dir, va baixar Armstrong, però Buzz Aldrin sempre diu que el que hauria de baixar era ell.
Sí, sí, confessa que ell volia ser el primer i sí, que no li va agradar gens. Imagineu-vos el moment, la tensió que es devia viure tant a Houston com a la nau, però pel que s'estava retransmetent, les veus d'Armstrong i Aldrin no denoten cap mena de nerviosisme, cap mena de sentiment. Era una veu totalment neutra. Però, atenció, perquè no deien el mateix les seves constants vitals que s'estaven monitoritzant a Fresnedillas, com ens explicava el González Pintado.
Les comunicacions de voz entre Houston i els astronautes i viceversa carecien totalmente de emoción. No podien transmitir a Houston la sensación de que estaban muy preocupados por ese problema. Y Houston, con los astronautas, hacía exactamente lo mismo. Con lo cual, las comunicaciones eran, pues eso, muy, muy tranquilas y muy sosegadas. Ahora bien, las constantes biomédicas, nosotros las poníamos en un grabador de papel de 40 centímetros de ancho y con unas plumillas de tinta. Y ahí veías, pues, las pulsaciones, etcétera, etcétera. Y claro, si alguien te está hablando muy tranquilo y muy... Oye, que mira, veo el alarma 1202, pero bueno, no pasa nada. Pero tú ves que las pulsaciones pasan de 90 a 150, pues está claro que está muy preocupado, por mucho que la voz no lo denote.
150 pulsacions, o sigui, és més del doble que en repòs. O sigui, imagineu-vos. Primeres sis paraules que es diuen a la Lluna, aquestes que escoltàvem al principi és un gran pas, un petit pas per l'home, un gran pas per l'humanitat, no són les primeres. Les primeres són llum de contacte, ok, motor parat. O sigui, poc glamurós, però bueno, són, efectivament, són aquestes.
Tècnic, què vols que...
Vull dir que,
vols que
no, perquè moltes cròniques et presenten aquesta frase mítica com la primera i realment no ho era. En fi...
Un moment, que us hauré de...
Que, de fet, aquesta d'un petit pas per un home i un gran pas per l'humanitat és la primera quan trepitja la Lluna, però la gent pensa que és la primera quan s'arriba a la Lluna realment, quan la nau arriba a la Lluna, quan es posa sobre la Lluna, la icònica és una frase que és Houston, aquí el Eagle, estamos en el mar de la tranquilidad. Però lo curiós és això, que realment la que van dir abans d'aquesta tan poètica estamos ja en el mar de la tranquilitat és la que tu
és aquesta, no? Sí, sí, motor parat i vinga. En fi, no sé, us podeu imaginar els vots d'alegria, doncs, tant a Houston com a Fresnedillas i Robledo. Però en aquesta base espanyola hi havia una persona que no feia vots d'alegria. Potser és qui va iniciar una mica aquesta teoria de la conspiració que el senyor Marcelí estan, estat fan. Partidari de que tot era un engany. Qui era aquesta persona? Doncs el veí que netejava la sala.
Cuando ya aterriza y nos pusimos muy contentos y tal, pues uno de los que estaba por allí pues limpiando el sol y tal, dijo, ¿qué pasa? Era que han aterrizado la luna. Y dice, ah, pero vosotros os creéis eso. O sea, joder, si estamos aquí participando en la missió, com no ho vamos a creer?
Sí, el que netejava la sala li diu als enginyers.
Ja ho he vist, aquell home.
Hi havia molts veïns que treballaven allà a la base en diferents... És més, González Pintado m'afegia.
Al dia de hoy todavía hay mucha gente de Fresnedí que no se lo cree.
Imagina't, o sigui, no s'ho creuen. Bé, tornem al moment, al moment històric.
Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Okay, I just checked.
Aquí Neil Armstrong està explicant que està baixant per l'escala i Houston doncs està comentant que sí que l'estan veient per les càmeres de televisió. És el moment que surt, posa un peu a la superfície. No, espera't, Lujas, rebobina un moment. He dit que Armstrong obre la porta, baixa l'escala i posa el peu a la lluna. Mm. Doncs no va ser ben bé així.
Com que no? Si és no. Les imatges que sempre ensenyen...
No. El primer que toca la lluna és una altra cosa que ens explica González Pintado.
Viaja a Tierra a Luna es un viaje de 3 días y medio. Y en 3 días y medio hay unas necesidades fisiológicas inevitables y una vez al día esa bolsa la vaciaban en un contenedor especial de la cápsula que también una vez al día y en condiciones muy especiales expelía todo esto al espacio. Es decir, que la orina la expelían al espacio. Pero los otros restos, las deposiciones, eso no había manera de tratarlo. Entonces, después de 3 días y medio, llegan a la Luna. Y Armstrong se posa en la Luna, abre la escotilla, sale a la plataforma, coge el recipiente con esos desechos biológicos y lo dejó caer en la Luna.
O sigui, abans de...
Moment. Mm-hmm. Que la Míriam m'ha repreguntat.
Sí, repreguntar perquè, clar, parla de desechos biològics.
Sí.
Per aclarir si ho havia entès bé.
O sea, que lo primero que tocó la luna fue mierda.
Sí, efectivament.
O sigui, anem en un planeta nou i el primer que llencem és la nostra mè.
Ja ho va dir el Feli Ruiz de la Fuente. Estem...
No,
el ser humano solo genera...
És una bona
basura.
Metàfora.
Sí, de la realitat. No és metàfora, és realitat.
Això va anar així, és a dir, el primer que van fer va ser, diguéssim... I a part, la orina, per exemple, va quedar allà... O sigui, te la pots trobar encara.
La orina, és molt curiós, perquè l'orina la despedien, diguem, del coet, el qual és perillós, perquè el despedir, el treure aquest petit xorro, en realitat afectes el moviment del coet. Ho havien de fer en moments molt concrets i estava superestudiat com fer-ho. I sí, realment, després la bossa amb els, com diuen, desechos biològics...
Però això no ho havia llegit o no ho havia vist enlloc, no? De que el primer que van llançar va ser la porqueria, que per cert, la bossa... Clar, la van llançar i va quedar allà.
La bossa encara hi és. De fet, lo interessant és que...
I s'ha desfet o no?
No. O sigui, no se sap que hi ha dintre. La bossa està tancada.
Vols que hi hagi?
No, precisament no,
he preguntat si s'ha desfet. No,
doncs,
no he dit que hi havia.
Doncs hi ha gent que opina que hi hauríem d'anar, ara que es torna a parlar d'anar a la Lluna, que hi hauríem d'anar a recollir-la i veure què hi ha, perquè al final és un experiment astrobiològic espectacular.
Clar.
Tu fa 50 anys vas dipositar... Sí. Es veu que allà hi ha milers de milions de bacteris.
Sí.
Què haurà passat? La temperatura, la radiació, com els haurà afectat? Hi haurà encara algú viu? Per tant, hi ha gent que diu, anem allà,
doncs mira,
recollim
home,
aquesta caga i tornem a la Terra i
estudiem-la. Quina temperatura hi ha a la Lluna?
La temperatura de la Lluna canvia moltíssim en funció de si li està tocant el sol o no, i aleshores oscil·la entre molt calent, 200...
I molt
fred, 200 graus negatius. Per tant, realment sobreviure a la Lluna és molt complicat, però clar, en aquest cas eren bacteris i estaven en una... massa, diguem, que els hi donava suficient...
Vida. Però potser amb 300 graus, dius que oscil·la la Lluna entre 300
sí,
graus.
Sí, menys 200 a 200.
Potser aquests bacteris han quedat cuits a la pil-pil, amb la bossa.
Sí, però llavors es congelen, després es couen.
Congela, descongela.
És interessant de saber què ha passat.
És interessant, exacte. De fet, hi ha molta gent que aquí a la Terra fa experiments similars, per exemple, a Mart, agafa i intenta fer un substrat, o sigui, un terra que s'assembli molt al de Mart, posar la pressió, la temperatura, la radiació, l'atmosfera que s'assembli a Mart i fica bactèries per veure com evolucionen. Pues això mateix ho tenim en temps real, diguem, a la Lluna. Per tant, jo, de fet, sóc partidari de tornar-hi.
Una pregunta. No, a la Lluna no hi ha so, no?
a la Lluna no hi ha so. Home, el que passa és que com que no hi ha atmosfera, aleshores, sí, si tu vas amb un trajo, per exemple, o estàs dintre d'una nau, sí que hi ha so.
Ja, bueno, no, és que, clar, ha dit que l'ideal que anés a l'Armstrong no hauria sigut millor que anés un ballarín, perquè, clar, si no hi ha so, la trompeta ja no...
No, mare,
havia de caure, això havia de sortir, en algun moment havia de sortir.
Sí, 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 de fet estic segur.
Però, no, tot el matí fent una concentració per no dir Louis Armstrong, sinó dir Neil Armstrong, i vostè surt amb la...
En la bropa.
I tota la tarda per pensar això.
Sí, molt bé.
Ara li anem a preguntar al professor Sureta, però què en sabem de l'Aldrin i Collins, que són els... L'Aldrin permanentment fa conferències, el veiem, el segueixo a Twitter, i a la que pot sempre estar com reivindicant que havia de baixar ell. Això és així? Havia de baixar... O sigui, el que havia de ser el primer que posés el peu a la Lluna era l'Aldrin? Perquè sempre està amb la mateixa reivindicació.
Bé, la decisió, en realitat, com que va ser la primera de les missions Apollo que van fer que algú baixés a la Lluna, doncs van prendre la decisió de que fos el comandant. El que ell diu, i d'alguna manera té raó, és que en les missions anteriors de les Apollo, vale, quan no s'havia baixat a la Lluna, però sí s'havia, per exemple, si hi havia dos astronautes que estaven orbitant a la Terra, i un havia de sortir a fer una cosa que es diu un passeig extravehicular, que és sortir de la nau un moment, flotar una estona i tornar, el que sortia era el pilot, no era el comandant. Per tant, com que ell era el pilot del mòdul lunar, si haguessin seguit la mateixa lògica que seguien en les missions anteriors, no, ell hagués sigut el responsable. El que passa és que en aquest cas concret, en totes les missions Apollo, es va canviar el criteri i va ser el comandant. Per tant, en realitat, té raó. Probablement el que tenia ell era expectatives, perquè va dir, sempre ha sigut així i tornaràs així. No ho van ser. L'Aldrin, el que passa és que és un rockstar, és un...
Sí, sí, el veig...
Però no hi va sortir després, ell,
de
baixar.
Sí. Bueno, ell va baixar a fer les fotos, no?
De fet, ell és qui surt a les fotos.
Això, veus? Seria que tenia un... O sigui, el que surt a les fotos...
Això sempre ho podré dir, és que ningú surt, tu pots creure o no...
Una pregunta, clar. O sigui, ell és el que surt a les fotos, és ell, no l'Armstrong.
Perquè l'Armstrong tenia la càmera enganxada en el seu...
Això no ho tenia clar, veus? Qui havia fotografiat aquí?
Què és més difícil, anar a la Lluna o tornar?
És que no... L'he interromput ara mateix.
No, és que la seva impertinència a vegades arriba uns extrems. No he acabat de fer la pregunta.
És molt pesat, vostè és molt pesat. I així en raona.
Però és una bona pregunta,
Sí, home, però un moment, perquè jo estava preguntant, o sigui, per acabar d'aclarir això, perquè a vegades veiem les fotografies aquestes que hem vist de fa 50 anys, per tant, el que surt a la fotografia és...
Aldrin.
No és l'Armstrong.
Això ja ho havia dit, però bueno, això ho havia dit. Això ja estava dit.
Vol fer vostè la...
Vinga, repetir-lo mateix.
Endavant.
Què és més difícil, anar o tornar a la Lluna?
El més difícil de tota la missió, encara que sigui mentida, és sortir de la Terra.
Ah? Més que tornar?
Sí, sortir de la Terra és el que fa que moltíssimes de les missions puguin fallar. De fet, la gran dificultat del programa Apollo, per mi, és fer el coet. Es parla molt de la nau, es veu el mòdul que aterra, no? El que aterra la Lluna, però el coet, que és un coet molt gran que tots recordem, el Saturn V, és la verdadera obra d'enginyeria que van tenir els americans i que no van aconseguir fer els soviètics a temps, i per això van perdre aquesta guerra, aquesta cursa per arribar a la Lluna. Els coets, en aquest cas, en aquest tipus de missions, són fonamentals, perquè costa moltíssim sortir de la Terra, i en aquest cas concret has de portar moltíssim, moltíssim, moltíssim pes. Per tant, el coet, el Saturn V, és una bèstia, és una meravella de l'enginyeria, i tot depenia d'això. El primer que aconseguís fer un coet capaç de portar tots a les tones que havíem de portar a la Lluna, guanyava.
O sigui, tornar és més fàcil,
D'alguna manera sí, clar.
Va, per tant,
no li havia quedat clar la primera resposta?
Aquí m'has pillat bé.
Per tant, aquesta seria la raó per la qual els russos no van arribar a la Lluna primer, diguéssim.
I de fet és la raó per la que els russos havien fet tot abans, perquè els russos guanyen a l'hora de posar l'Sputnik, que és el primer satèl·lit artificial, guanyen a l'hora de posar el primer astronauta a fora de la Terra, que és el Yuri Gagarin.
La Laika, per què? No?
Doncs perquè són, exacte, doncs perquè són capaços de fer millors coets i abans. Quan toquen a la Lluna, els russos prenen una decisió i fan un tipus de coet que no els hi surt bé. Bàsicament el problema és que té moltíssims, moltíssims motors que han de treballar junts i mai funciona, realment mai funciona, i en canvi la NASA, que en aquest cas doncs dissenya aquest coet, els hi surt molt bé, se la juguen i guanyen. Per tant, sí, per mi és l'element fonamental.
Dispensi, quan baixa l'Armstrong, que veiem aquella... Qui filma?
Doncs és una càmera que està enganxada en una de les potes del mòdul lunar, tot i que podria ser una... un buit en la teoria que li podria donar a vostè.
Veus? Perquè allí qui filmava?
No, aquesta és una de les grans preguntes, clar.
Un estudi, això és un estudi de tele, però us ho voleu creure, creieu?
El Miquel Sureda defensa que l'arribada de l'home a la Lluna és l'acte de propaganda més important de la història.
Sí, bueno, en aquest cas...
No és un dels moments més importants científics de la història?
Sí, no, jo no sé si diria l'acte de propaganda, però realment, o sigui, el que vam pujar la carrera espacial i el que van pujar al programa Apollo era polític, era propaganda, era guanyar, ser els primers. Per això, precisament, una vegada s'hi arriba, hi ha molta gent que diu, després per què no hi tornem mai més?
Mira, és la següent pregunta que tenia.
Doncs van enllaçades. Tu, l'objectiu que tens no és arribar a la Lluna per investigar-la, l'objectiu que tens no és ampliar el coneixement, sinó que és ser el primer. Aleshores, una vegada guanyes, ja no té gaire sentit tornar-hi. Si torna perquè hi ha una sèrie de coets que encara estan fabricats i perquè d'alguna manera has de justificar tota la inversió, però l'objectiu estava complet.
Abans ho parlàvem amb el micròfon tancat, perquè a vegades alguns comitès, com que parlem, ja ens avancem a algunes qüestions que volem tocar, després quan estem a l'antena hi ha algun convidat que diu no, si això ja ho hem comentat abans, però ens estaves explicant que era molt interessant que clar, després de l'11 va sortir el 12. Després va sortir el 13, que se'n va fer una pel·lícula, perquè és la pel·lícula de Tom Hanks, que tenen un munt de problemes per aterrar, i en van continuar llançant, en aquest cas, expedicions Apollo. Fins quantes en tenien programades?
En tenien programades més, però
més.
Llencen només fins la 17, cancel·len les, em sembla que són les 3 últimes. Doncs
perquè... I en la resta d'expedicions, que totes aterraven a la Lluna? Totes anaven a la Lluna?
Sí, aterraven a la Lluna, i de fet, la última havia de començar a construir una base lunar, perquè l'objectiu final del programa Apollo era començar a construir una base perquè hi haguessin astronautes de manera permanent. Això hauria sigut probablement la 20, la 21. Aleshores, què succeeix? Que a mesura que van passant les missions Apollo, la 11, clar, és el bombazo, ho hem aconseguit, Dios salve Amèrica i tota la història. La 12 ja funciona tot bé.
Per interès.
De fet, si heu vist la pel·lícula de la 13, a mi m'agrada molt un tros on quan encara no han sortit els problemes i estan en el trànsit cap a la Lluna, em sembla que està la dona allà a la NASA i estan esperant a fer la connexió en directe per la tele, i aleshores, en un moment donat, els de la tele decideixen que no hi ha connexió en directe, i la dona diu, però... I la dona d'un dels que està allà diu, però i la connexió en directe? I li diuen, no, és que ja no és notícia, o sigui, ja ho hem fet. La 13, aleshores, sí que...
Perdona, la 13, digues.
Que la 13 torna a ser relevant per l'accident, diguem.
Però la 13, el que em fascina, traslladat a la pel·lícula, no sé si va ser així, és que com amb el temps en contra, que és una contrarrellotge perquè tenen, en fi, no, tenen greus problemes, comencen a fer anar el cap i salven aquella expedició, no? A mi realment em resulta és brutal la capacitat que tenen de reinventar la nau amb... És una mica allò MacGyver, no? Amb quatre... En fi, el que tenen la nau i s'inventen un sistema de refrigeració i un munt de coses.
I la trajectòria, la manera en la que tornen, que fan servir el propi moviment i la gravetat de la Lluna, no? Per corbar la trajectòria. Sí, la veritat és que...
Vull dir que el treball dels enginyers a terra en aquella situació va ser... Bueno, amb els mitjans d'aquella... Estem parlant de l'any 68, no?
Això, el 13, jo suposo que ja seria 69-70.
Per això dic que...
Sí.
O sigui...
Unes cafeteres,
No, el que passa és una cosa molt interessant. En aquests casos sempre es veu molt clar la pel·li, es fa el que és la versió, diguem, el model que volarà, el flight model, i després hi ha un model que és idèntic que es queda a terra. Aleshores ells poden treballar, no?, sobre exactament el que tenen i el que poden fer a la nau perquè estan a terra tenint exactament el mateix. Que a més és molt curiós perquè un dels astronautes que no hi pot anar...
Sí, senyor.
No? Que és un dels de la...
Allò és real.
Ja, sempre hi ha tres tripulants titulars, diguem, i tres reserves per si hi ha algun problema. I un dels titulars, em sembla que el seu fill agafa el sarampió,
sí,
i ell
senyor.
No estava vacunat, i aleshores queda a terra. Aleshores és ell el que els hi salva el cul, diguem, als seus companys.
Que va fent proves i cada vegada s'estimben en el que és la simulació, fins que al final hi estan cada cop més apurats, perquè la situació cada cop és més crítica. Després ve la 14, no?
La 14 ja torna a haver-hi una mica de baixón en quant a l'interès, i aleshores s'inventen un nou recurs per cridar l'atenció, que és el rover. S'emporten un petit cotxe que aleshores es mou per allà, i aleshores poden justificar que val la pena tornar-hi perquè ara poden investigar i portar coses de més lluny, pot tenir un radi d'acció més gran. Però bueno, això aguanta fins a les 16, 17 i ja...
Aquest rover que dius, aquest cotxe que el vam veure passejar per la Lluna, com, com es munta i desmunta un cotxe? Perquè, clar, això anava dins un... Vull dir, com anava això dins un...
Com el porten, dins... no?
Sí,
sí, això, com dintre del mòdul lunar.
Però com anava? El munten ells fora o com va? Vull dir, que és una cosa de les coses que sempre m'he preguntat com van muntar el cotxe aquell.
Sí, bueno, bàsicament, muntar no han de muntar res allà. Vull dir, és diguem, es pot...
Anava a plegar, era un cotxe plegable.
D'alguna manera, sí. I aleshores, de fet, cada vegada són més sofisticats. El primer
ho plegu, fan tot, els americans ho feien tot, això. Plegaven, desplegaven, més que ho creien.
Feia 90, senyor Marcelí, per 150, per 170.
Sí, 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 home.
Què, sí, home? Doncs miri, 90 per metre i mig.
És una cama turca, això.
I dèiem que a partir d'aquí, res, han passat 47 anys que no s'ha tornat a la Lluna. Una persona humana no ha tornat a trepitjar la Lluna. Quin sentit té o per què? Perquè no s'ha volgut invertir? Per què?
En realitat, l'estrany no és això. L'estrany és... Que hi haguéssim anat. Vull dir, es van invertir tants diners per poder-hi anar. El programa Apollo és el que jo sempre comento, no? Per mi és, diguem, el projecte més ambiciós que s'ha fet mai en la història de la humanitat des del punt de vista d'enginyeria. És potser equivalent a les piràmides o alguna cosa així, però tot el país es va posar en aquesta direcció. Es van invertir moltíssims recursos, molts, en diners, en persones, en instal·lacions. Aleshores, una vegada es va aconseguir, clar, això es va rebaixar totalment perquè no es podia sostenir amb el temps, aleshores doncs ja no s'hi va poder tornar. Vull dir, lo excepcional no és no tornar-hi ara, sinó que hi haguéssim anat. Què passa? Que el que crida l'atenció és que en aquell moment, no, aquests viatges a la Lluna recorrien 400.000 quilòmetres. I ara, des d'aleshores, el màxim que anem de lluny d'aquí són 400 quilòmetres, que és una cosa, no sé si coneixeu, que hi ha l'Estació Espacial Internacional, que és un petit laboratori que orbita al voltant de la Terra i que hi ha sempre 6 astronautes allà fent experiments. Doncs aquests estan a 400 quilòmetres d'alçada, que és menys de la distància d'aquí a Madrid.
I tant.
Si ho penseu.
Doncs com s'entén això?
I en canvi 400.000 quilòmetres, sí, que és la Lluna, és com donar com 60 vegades la volta a la Terra.
I com s'entén això?
Doncs el que us deia, pressupost. Pressupost, de fet, si...
Només el pressupost per 400 quilòmetres.
No, bueno, és que són missions totalment diferents. I el que ha passat és que en el moment en el que com he comentat, el coet, el Saturn 5, es deixa de fabricar, i passen els anys i passen les dècades, tu ja no pots dir... Ara vull anar a la Lluna, vinga, va, doncs anem a tornar a fer un Saturn 5. Ja no el pots fer, has d'inventar un coet tot nou, de zero, oi? Perquè tota la tecnologia d'aleshores està obsoleta, per tant, s'ha perdut tota la inèrcia. Jo sempre penso una cosa, si tu els enginyers que estaven en aquella època, no només els de la NASA, sinó inclús els de la Unió Soviètica, en els 69, en els 70, els hi dius... Quan creieu que estarem a Mart, trepitjant Mart? Tots t'haguessin dit màxim 10-15 anys. En el 80 i pico, màxim, si ens dormim una mica, en el 90 estem trepitjant Mart. I jo crec que si haguéssim seguit amb la inèrcia, ho haguéssim fet. I Mart ara està llunyíssim.
Vols dir que l'enginyeria va perdre la inèrcia?
Totalment.
Ho
hem de fer tot de zero.
Es va parar, clar.
Però aquí hi ha un parèntesi que no n'hem parlat alguna altra ocasió, que és el projecte dels transbordadors espacials.
Uh-huh.
Que aquest projecte, per què neix? Quin era l'objectiu?
L'objectiu
a banda era... de reciclar la nau, que és el que s'explicava.
No, l'objectiu era, sí, això, que fos reusable. L'objectiu era tenir un... No era anar a la Lluna, no era anar a Mart, era tenir una nau per pujar precisament a l'òrbita baixa, que es diu a l'Estació Espacial Internacional, al telescopi Hubble, si s'havia de reparar, i que fos, doncs, modern, que fos reutilitzable, però no són... El problema és que cada vegada que tu fas una missió a l'espai, el que has de dissenyar és molt diferent. Un coet que et porta a l'Estació Espacial Internacional no et portarà a la Lluna. Un coet que et porta a la Lluna no et portarà a Mart. Per tant, perquè això depèn de la quantitat de càrrega que vols portar, de la velocitat amb la que l'has de deixar anar. Per tant, són missions molt diferents. Aleshores, ara ens estem limitant. El nostre, diguem, rang d'acció es limita a una cosa que es diu l'òrbita baixa, que és bàsicament, doncs això, aquí tires una pedra i quasi...
Sí, el toques. Quan passa, si vas dalt d'un terrat...
Però ara s'ha reactivat el tema de voler tornar a la Lluna. Hi ha molts països que estan invertint i que han anunciat...
Hi ha aigua gelada.
La Xina, l'Índia, Israel... Com ho veus, això?
Bueno, de fet, sí, està tornant a la Lluna amb missions robòtiques. Al final, el que és claríssim és que quan tu vols anar a algun lloc, a investigar, imagina't que vols anar a Mart, vols anar a la Lluna, vols anar a una Lluna de Júpiter. Pots anar-hi amb una persona, o dos, o una tripulació, diguem, o pots enviar-hi un robot. i és infinitament més barat enviar-hi un robot. Per tant, què estem fent des dels 70 i pico? Estem intentant conèixer, i de fet s'ha fet molta cosa, s'han conegut moltíssims mons d'aquest sistema.
Però enviar robots.
Enviant robots.
Si va un robot, perdona, què dirà la frase?
Té la virtut, a més, de tallar el convidat.
No, perquè és el moment, és el moment. És un petit pas per la màquina. No, no sé com seria. No, un petit pas per la màquina i un gran pas per la maquinària.
Avui quan arribi a casa, es descarrega la conversa que estem mantenint, sí. I escoltis les seves intervencions.
Mm. Perquè són d'una altíssima qualitat, Sort de vostè, no sé què faríem.
No, però potser sí que enviarem, quan arribi el moment, a Mart, aquesta obsessió. Al final, potser sí que s'enviaran robots.
No, és que, de fet, ja enviem robots. Quan parlo de robots, no parlo tant del C3PO o alguna cosa així, sinó hem enviat rovers. Mm. Tots heu vist uns petits...
Uns cotxets.
Uns petits cotxets, exacte, que van... Això, quan parlo de robots, parlo d'això, inclús d'orbitadors o landers, no? Coses que aterren i no es mouen. Totes, quan parlo de robots, parlo d'això.
Però s'espallen molt, aquests trastos?
No tant. De fet, molts estan fets per durar mesos o màxim un any i alguns han estat funcionant 10 anys.
Ah, sí?
Sí. La veritat és que, al contrari, acostumen a funcionar molt bé.
Com el Wall-E, no? Que està ahí. No? M'hi ha venit a la cabeça.
Sí, no? Seria com el Wall-E.
Sí, això seria ja la nova generació. Amb intel·ligència artificial i tot plegat.
Per tant,
alguna pregunta, senyor Buigas?
Està. No, sí, una pregunta. Sí, ara m'ha dit una pregunta, sí que tenia una. Això que... Arrel d'això del Marcelo Marcelí i tal. Quan el Colón va anar a Amèrica, no sé si vostè... Si la gent s'ho va creure o...
Segur que hi havia gent que no.
Sí, que no s'ho creia, tampoc, no? I que va durar molt temps, és aquesta...
Segur que sí.
Pues bé.
Bueno, és que el Colón es pensava que havia arribat a les Índies.
Sí. No s'ho creia ni ell.
Bé, escolteu...
No puc parlar allà de la bandera, però és igual.
Sí, un altre moment. És que ja és tard i hem d'obrir la caixa de la publicitat, perquè tenim algunes coses a vendre, a veure si els oients tenen interès per alguna d'elles. Acomiadem el Miquel Sureda, enginyer aeroespacial, físic, professor a l'UPC i divulgador científic, recordant aquestes jornades, aquest festival Splashdown, que és la primera edició que es fa a Barcelona.
De fet, ara ho comentàvem, no? Els 50 anys de l'arribada de l'home a la Lluna i tindrà molta presència en aquest festival, però altres també temes interessants. Per exemple, la conferència, senyor Marcelí, d'un dels màxims especialistes en meteorits de l'Estat és el Josep Maria Trigo.
Bueno, no m'interessa.
O la psicòloga Elena Montero, que parlarà de l'exigent preparació psicològica, això és molt interessant, reben els astronautes.
De fet, això no només serà una xerrada, sinó serà una xerrada interactiva. Veus? Hi ha diverses xerrades que són xerrades interactives on el públic formarà part.
Tu pots fer algun experiment com si haguessis d'anar a l'espai?
No serà exactament així, serà més mitjançant els mòbils, amb unes aplicacions, aleshores el públic estarà involucrat en el que ella vagi explicant. Hi ha més d'una xerrada d'aquestes.
Sí, perquè les veu que la gent a Marte es grillaria tants anys.
Llavors hi ha concerts, hi ha monòlegs d'humor científics, projecció de pel·lícules...
I pot anar a vostè, senyor Buigas?
Ah, va ser, tinc teories.
Fent preguntes com un boig.
Bueno, sabeu on és això, no?
Sí.
On és? Aquest divendres, dissabte i diumenge...
Sí, el divendres.
Al CCCB de Barcelona. Més informació, no, Miquel? Splashdownfestival.space.
Exacte, i anima a tothom que li interessi en aquests temes a venir, perquè serà espectacular i perquè, a més, volem consolidar-ho com un event ja anual a Barcelona i necessitem omplir-ho aquest any.
Sí, perquè Barcelona només viu de música. Exacte. Miquel Sureda, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer. Un aplaudiment pel Miquel. Fem una pausa i ja aniríem recollint en la jornada d'avui.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.